Marcel Cuesta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ets el coordinador de l'Equateneu, el segell que recull els projectes de l'Ateneu de sostenibilitat, consum ecològic, estalvi energètic i reducció de residus. Explica'ns quan i per què gesta aquesta branca de l'entitat.
Bueno, aquesta branca de l'entitat va néixer el 2009 i es va començar a desenvolupar i a créixer fins a dia d'avui. Els mercats de pagès, per exemple, van néixer també a causa de la unió de cooperatives de consumidors i va acabar sent, diguéssim, un espai de venda directa per productors i per artesans que volien vendre el seu producte directament sense intermediaris. Després va començar a haver-hi demanda també de fer altres accions ambientals, com el mercat de segona mà, i els horts urbans van aparèixer més tard, cap al 2016, a través del programa Cultiva't de l'Ajuntament de Sant Cugat, que volia apropar l'horticultura ecològica, l'autoconsum, a través dels horts urbans. Són horts que entenen, doncs, això és autoconsum, no és per la venda ni a mercat, sinó per l'autoconsum ecològic i tot sota el paraigua del Cultiva't, que és com un programa d'horts de l'Ajuntament de Sant Cugat. I això ha anat creixent. L'Ateneu ha agafat aquest relleu, en aquest cas, i bueno, ara mateix de mercats de pagès en porten també, o ens recolzem també amb la xarxa de consum solidari que ens ajuden en aquest cas en el mercat de pagès de Mirasol.
En el de Mirasol, exacte. Ens has fet ja aquest resum d'aquestes tres grans branques, podríem dir d'alguna manera, de l'Equateneu, els mercats de pagès, el mercat de segona mà i els horts urbans. Si et sembla, anem pas per pas i comencem parlant dels mercats de pagès, on oferiu producte que és ecològic i de qualitat. En quin moment veieu, em deies el 2009, si no m'equivoco, quan l'Ateneu encara era molt a prop d'aquí de la redacció de Cugat Mèdia, a la plaça Pep Ventura, en quin moment veieu que cal aquesta proposta a la ciutat, que vagi més enllà dels mercats que ja tenim?
Bueno, els mercats de pagès va començar Pep Ventura, tal com tu dius, i després es van traslladar a la plaça Sant Pere, i a partir d'allà hem patit alguns canvis d'ubicació per temes, doncs, de la mateixa ciutat, però ens quedem ara a la plaça Sant Pere, i després, a partir del 2000, l'any passat, 2021, a través dels pressupostos participatius, per la mateixa petició dels ciutadans, ens vam veure obligats d'alguna manera a créixer una mica més i a fer més mercats, i llavors es van haver-hi propostes més puntuals i propostes més a llarg plaç que estan sent consolidades, com el de Mirasol, en aquest cas. Llavors, en principi, des del 2009 al 2021, pràcticament el mercat s'ha mantingut més o menys estable, entre 9 i 12 parades. Amb això ja fèiem per donar l'oferta. Sí que sí que la població demanava un mercat setmanal, però al final els productors no podien oferir això.
Aquesta periodicitat.
Aquesta periodicitat es va intentar diverses vegades, tot i intentar-ho no hi havia tampoc un creixement de les ventes, i llavors els productors van decidir tornar a la periodicitat quinzenal, però llavors es va començar a demanar des d'altres territoris o d'altres espais, barris de la ciutat, que volien arribar al mercat. Al final, si no, és un mercat que no hi vas amb cotxe, hi vas caminant, i llavors necessites tenir-lo prop de casa, si no, no té gaire sentit. I llavors es va demanar els pressupostos participatius, que al final són votacions ciutadanes, durant un període de temps, que el 2021 hi hagués més mercats, i a partir d'allà es va aconseguir consolidar alguns d'ells. Va haver-hi mercat a Les Planes, va haver-hi mercat a Vullpelleres, que també va durar fins al juny del 2022, o sigui, pràcticament va durar pràcticament un any.
Sí.
Va haver-hi el de Mirasol, va haver-hi un mercat també a l'Avinguda Cerdanyola, i després hi ha hagut propostes puntuals amb la mobilització del mateix mercat de Sant Pere cap a la Rambla del Celler i cap a altres llocs. On més ha funcionat i hem vist que té més continuïtat i més fidelitat per part de la clientela és a Sant Pere i a Mirasol, que estan aconseguint, doncs, tirar endavant, perquè al final depèn de que el productor, doncs, pugui compaginar la venda directa amb el camp. Al final és el mateix productor.
Clar, aquesta és la filosofia.
Sí, la filosofia més que l'ecològic, que diríem que és un 80% dels productors són ecològics, estan obligats a dir-ho, per tant, els que no ho diuen és que no ho són.
No ho són.
És que siguin artesans i productors del seu propi producte, com a molt, puguin comprar a dins de venda directa, s'entén que pot haver-hi un intermediari, i en aquest cas nosaltres treballem la confiança, diguéssim, la relació de confiança entre productors, Hi ha productors que sí que no els hi surt a compte, perquè potser només fan fruita pues, i són temporers, i potser no els surt a compte pues, vendre, venir a un mercat i tenir una parada, i llavors el que fan és vendre aquesta fruita o cedir aquesta fruita als productors que venen al mercat, que s'entenen, que es coneixen, i llavors venen, fan com d'intermediaris els mateixos productors, de tal manera que no s'infla el preu, segueix sent un preu just. La filosofia és el preu just, no? De jo faig una taronja que em costa aquest preu i la venc pel preu que jo crec que se m'ha de pagar. I l'Ateneu no s'hi fica amb això en cap cas, diguéssim.
Allò que costa allò que, i que el pagès pugui guanyar, doncs pugui vendre, no?, el seu producte a un preu digne, i també trencar una mica del tòpic de que allò que és de proximitat i és ecològic és més car sempre, perquè no és així i així es demostra el mercat de pagès, entenc.
Bueno, exacte, i més amb la campanya malbaratament hem pogut veure, també a través de la Rural i altres productors, que ells també fan cistelles o venen producte que potser no estan tan bonic estèticament o que potser s'està acabant de... està massa madur, el que sigui, però es pot menjar potser d'altres maneres, i llavors ells fan preus més assequibles. Vull dir que molts productes que venen al mercat també són exactament més assequibles, més quan compres un producte de qualitat i fresc, que és això, que és un producte fresc i de temporada. Però bàsicament és temporada, venda de proximitat, venda directa, que és la filosofia de que tu vas al mercat i pots preguntar del que vulguis, que t'ho sabran respondre. Molta varietat, és a dir, no tens un mateix enciam, iceberg o com a molt un trocadero o alguna escarola ja està, sinó que tens molta varietat d'enciams que pots consumir a qualsevol moment de l'any, que això també és una de les filosofies del malbaratament. I tens això, varietat, temporalitat, proximitat i venda directa.
Fins i tot també un punt de pedagogia, no? Entenc, perquè tractar directament amb la persona relació, que cultiva aquest producte, li pots adreçar preguntes o dubtes que en un altre entorn potser no podries fer o resoldre.
Exacte. I els mateixos clients ja han acabat sent especialistes dels mercats, diguéssim, vull dir que del mateix producte. El client del mercat de pagès és un client molt, molt format, diguéssim, que fa compra conscient. Quan diem compra conscient vol dir que és conscient del que està fent, no? Ho fa per una raó concreta. Molta gent sí que és veritat que compra per la qualitat del producte, perquè li agrada més. Hi ha inclús restauradors d'allà a la zona que compren del mercat, però altres ho fan més per la consciència, també.
Per la consciència ecològica.
Bueno, si no vols que desaparegui la Rural, que també té altres funcions, per exemple, o altres pagesos de la zona del Maresme o de Tortosa, inclús, no? Perquè fem de pagesos aquí de Catalunya. Doncs que no vols que perdin, diguéssim, la seva feina que fan al camp, que té altres funcions, doncs des de tallafocs a altres funcions de conservació del medi.
De mosaic.
Del producte, de mosaic, etc. També fas aquesta compra pensant en això. No? Llavors tens aquesta doble funció com a comprador, que també és molt interessant. No estàs només pensant en la teva butxaca, sinó que també estàs pensant en seguir tenint aquesta disponibilitat de producte, si no, doncs ens n'anirem més cap a al monocultiu i la compra, que ha d'existir, però no només ha de conviure amb això, no?
Una iniciativa, en tot cas, que podríem titllar que és un èxit, perquè des de la inicial fins ara que s'ha consolidat, i molt bé, per exemple, el de Mirasol que ens explicaves, i que a més aporta un valor afegit al teixit de la ciutat.
El barri.
I de barri. Una altra iniciativa que també us funciona molt bé, m'explicava la Laura quan preparàvem aquesta entrevista, és el mercat de segona mà, que si bé no té la periodicitat que tenen els mercats de pagès, em sembla que ho feu dos cops l'any, Marcel?
Ho fem quatre cops l'any.
Quatre cops l'any. S'esgoten, m'explicava sempre, les places per participar-hi. La propera data, si no m'equivoco, tu em corregiràs, el 26 de novembre.
Sí, dissabte 26 de novembre, sí, de 10 a 6 de la tarda. Del matí a 6 de la tarda.
Una iniciativa, al final, que el que voleu és donar una altra oportunitat a aquells objectes que algunes persones ja no necessiten, però que encara són útils i, per tant, no cal llançar i començar l'etapa de reciclatge, si és que es reciclen, sinó que donar una altra vida, el reutilitzar, no?
Sí, és un espai també per a entitats, que obrim a les entitats i a les persones, ciutadans de Sant Cugat, ja sigui perquè hi ha entitats que creguin que també tenen coses que poden vendre i també ajudem també el teixit aquest associatiu, i després als ciutadans, exacte. Però és un mercat no professional. És a dir, no és hi ha gent que s'hi dedica a això, però no es tracta d'això, no, no es tracta de fer de compra-venta, ni d'anar a buscar els stocks de tendes, ni etcètera, etcètera, que allà sí que es fa molt... es malbaraten molts productes, no?, per dir-ho d'alguna manera, no sé si està ben dit el concepte, amb el tema de roba i objectes, però el mercat està enfocat a que la gent de Sant Cugat i proximitat, no?, pues, puguin vendre tot el que no fan servir i li puguin donar una segona vida, exactament. Vale? I llavors hi ha 4 mercats a l'any i hi ha tots els trimestres per donar una miqueta d'opció a tothom a tenir un espai aquí.
I a participar-hi. I potser la tercera iniciativa... Digues, digues.
No, dic que es farà Rambla del Celler, això, que és un espai molt gran que ens dona la possibilitat de poder fer-ho bé.
Hi ha llista d'espera? Teniu totes les places plenes per aquest octubre? Hi ha llista d'espera? Hi ha gent que encara s'hi pugui apuntar?
Pel 26 de novembre tenim bastantes places ocupades perquè és un mercat que ve de l'anterior, que va estar plovent i es va haver de guardar la plaça, es va plaçar, diguéssim.
Sí.
Però tot i així hi ha hagut baixes i les inscripcions començaran a partir del 14 de novembre i poden preguntar, trucant a la secretaria, si queden places o no, encara en queden algunes.
Directament a l'Ateneu i resoldran els dubtes. Perfecte.
Sí, sí.
I potser la iniciativa més recent, que ens comentaves tot just al principi d'aquesta conversa, tot i que ja té uns 5 anys, és la coordinació que feu dels horts urbans. L'Ajuntament va obrir un concurs per gestionar uns horts urbans en terrenys municipals. Des de l'Ateneu les vau guanyar i, si no m'equivoco, teniu 2 parcel·les al carrer Amposta. Com funciona aquesta proposta i com ha anat evolucionant des d'aquell 2017 fins avui?
Bé, primer es va otorgar Amposta Sur, que és una de les 2 parts de la parcel·la. És una parcel·la molt gran dividida en 2 parts, és un mateix terreny d'uns 2.100 metres quadrats, on hi ha 46 parcel·les individuals. Llavors, un hort comunitari no s'entén que són parcel·les comunitàries, sinó que són parcel·les individuals que es comparteixen en un mateix terreny. Per tant, han de conviure aquests hortalans, no? I llavors entenem que si tenim una mica uns 2-3 hortalans per parcel·la, pràcticament estem parlant que hi ha 90 persones o més, entre 90 i 120 persones rondant per allà, compartint coneixements, menjant ecològic, perquè allà sí que ha de ser ecològic, obligatòriament, menjant molt producte de proximitat, inclús molts fan moltes accions de conservació de llavors autòctones i recuperació també de llavors de pagesos de la zona, que també tenim aquesta vessant. Llavors ens va donar també l'any següent en Posta Nord, que també ens va tocar, i ara estem en procés d'esperada també haver un nou concurs, perquè com han passat aquests 5 anys, són concursos de 5 anys, a l'espera de rebre també la resposta d'Amposta Sur una altra vegada, perquè ens hem tornat a presentar concurs.
D'aquesta renovació, eh?
Ah, exacte, aquesta renovació d'Amposta Sur, que tocarà fer el mateix per l'Amposta Nord l'any que ve, diguéssim que té un any menys. I llavors, són cada 4 anys, tenim aquests concursos públics per la concessió dels horts urbans i ara mateix nosaltres crec que vam ser dels primers, juntament amb Mirasol, i després va venir també Camp Mates, que els vam tenir durant un temps, ara formen part de l'associació de veïns d'allà i de l'escola, de l'AMPA, i altres horts a diferents llocs del municipi, de la ciutat, i que consten de parcel·les individuals, on la gent doncs, fa la seva feina a la parcel·la, paguen un lloguer per la parcel·la que al final va destinat a totes les inversions i despeses que té al mateix terreny, i a la compra de material, a la formació. Tenim formació que és obligatòria, és una formació en horticultura ecològica, amb 2 professionals que es dediquen pràcticament cada dia a resoldre els dubtes dels hortalans i a fer formacions i assessoraments individuals. I després anem fent diferents accions de conservació o doncs, com plantacions aromàtiques, com altres accions d'instal·lació de caixes niu per ocells, per ajudar també al tractament de les plagues, etcètera, etcètera. Al final és un hort ecològic.
Que fomenta, no?, 100% l'autoconsum i també la sobirania alimentària.
Exacte.
Que a poc a poc anem parlant, sí, més, que és molt important i que també connecta, sí, amb el projecte del Mercat de Pagès, de fet.
Sí, bueno, és molt important el que es fa a l'Ateneu, va en direcció de l'emergència climàtica des de fa molt temps ja, i llavors compleix la majoria de principis que de l'emergència climàtica, no tots, si més no, la majoria, però també residu zero, intentem reprofitar tot, es fa compostatge, s'utilitza tot, no hi ha tant malbaratament, hi ha gent dedicada també a intentar estar pendent d'això, hi ha autoconsum, hi ha moltes coses aquí dins. Hi ha una s'intenta fer una despesa energètica mínima, en el cas de l'aigua estem molt en compte, tampoc es busca la producció, per tant no has d'estar fent grans inundacions d'aigua, a més estem obligats a tenir un rec tipus gota a gota. Està realment és una cosa que funciona molt bé.
Tot respon a aquests criteris medioambientals, i per tenir cura del medi ambient i fer front a l'emergència climàtica.
I ara mateix a Sant Cugat està molt... La gent està molt interessada en això, i ens ho diuen des de l'Ajuntament, que hi ha molta gent interessada en tenir horts urbans, i per tant estem a l'espera que segueixin obrint terrenys per fomentar més aquest tipus d'iniciatives.
Que vagin creixent. Perquè teniu llista d'espera, Marcel, per accedir a algun hort urbà?
Ja, nosaltres hem acabat ja, perquè la llista d'espera s'ha de forma regular, s'hauria de fer amb el que t'arriba primer, el concurs primer, diguéssim, com que és el primer sorteig. Llavors d'allà generes una llista d'espera que va ser molt llarga en el seu moment, que es va acabar, i ara mateix hi ha una llista que és una llista de persones interessades, que és una llista de la qual disposa l'Ajuntament, que és, pel que sé, és bastant llarga, és una llista molt, molt llarga, de molta gent a Sant Cugat molt interessada en tenir horts urbans. Llavors el que s'haurà de fer en breus és un sorteig públic per formar una nova llista d'espera, que serà la que seguirem utilitzant per anar rotant les parcel·les. Més o menys hi ha una rotació de 6-7 parcel·les a l'any, de gent que per canvis de feina, ubicacions de casa o el que sigui, van marxant, i llavors va haver-hi aquesta rotació natural.
En tot cas, un èxit de projecte, i si és, a més, que cada cop hi ha més persones interessades i que això doni l'oportunitat a potser cedir més terrenys municipals a espais com horts urbans, que més fan xarxa i fan entre el veïnatge, doncs una victòria. I més enllà d'aquests projectes estructurals dels quals hem parlat, el mercat de pagès, el mercat de segona mà i els horts urbans, des de l'Ecoateneu també organitzeu iniciatives per fomentar i fer divulgació en matèria de sostenibilitat, de consum ecològic, estalvi energètic i reducció de residus, que ara en parlàvem. I ara teniu en marxa una campanya que és contra el malbaratament alimentari, una iniciativa molt necessària. En parlàvem amb el mercat de pagès, ja que es calcula que un terç dels aliments acaben a les escombraries i la generació de la contaminació que això genera. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta campanya que ja ha arrencat, però que encara seguirà durant aquest 2022.
Sí, no deixarem de fer això. Jo crec que ho hem estat fent indirectament sempre, i ara hem volgut posar-hi més èmfasi encara, amb lleis i campanya més de sensibilització, o sigui, algo més dedicat també a fer-ho extendre i fer-ho córrer per la població. Però bé, també ho vam començar a fer, i tot i que no està dins de la mateixa campanya, amb les mateixes cistelles amb productes de proximitat, de la rural, que són productes d'aquí, de Sant Cugat, i la filosofia de la cistella, és a dir, de productes que poden estar tan bé com malament, ja respon molt al malbaratament. No? I aquí nosaltres fem entrega de cistelles els dijous. També tenim un punt de recollida de cistelles que forma part d'una cosa, és una pota més del mercat de pagès.
Que això ja ho fèieu quan l'Ateneu encara era Pep Ventura, vull dir que fa anys, que acolliu les cooperatives amb cistella.
Sí, des que jo vaig entrar no hi estava, i ara hem tornat a fer-ho amb la rural. Potser hi havia amb les cooperatives de consum, exacte, però després això va desaparèixer per transformar-se en el mercat. El mercat de les places s'entera, l'Ateneu ara està vinguda a Gràcia, i ara tornem a acollir cistelles els dijous amb la rural, que és molt important per tot el tema del malbaratament alimentari. I així ens ho van explicar la rural amb tres tallers que hem fet amb ells dedicats específicament a això, no? Conserves, malbaratament, planter, com fer el planter també, diferents tastets de productes de temporada que ajuden a entendre una miqueta això del malbaratament. Com ho hem fet aquesta campanya, que es diu No Ullensis, és una campanya en contra del malbaratament alimentari, intentava ensenyar a través també de difusió i il·lustracions com aprofitar els aliments, com intentar ensenyar que un aliment lleig segueix sent igual de bo, i després això ho fem sobretot amb coses pràctiques, que són les cuinades de temporada i d'aprofitament que fem al mateix mercat. Per exemple, aquest dissabte mateix, la Laura, que per de ser responsable de comunicació de la casa, també és cuinera i sempre ho ha sigut, farà un taller de cuina a Sant Cugat, aquí a la plaça Sant Pere, ensenyar una mica el producte de temporada i com fer aprofitament a la cuina. Però la Rosa Monturiol, que és l'altra cuinera que tenim, i l'Anna de Pablo, que són cuineres aquí també molt conegudes, han fet altres quatre tallers, diguéssim, i faran tallers d'ara fins al desembre, de cuina d'aprofitament al mateix mercat, com un show cooking, on posem en pràctica tot el que diem a la publicitat, tot el que diem a la difusió del nou Llencis. Aquestes cuinades són d'11 i mitja a una al mercat de Pagès, a Sant Pere, i són el 8 d'octubre, ja va ser el 29 d'octubre, aquest dissabte, el 12 de novembre, 26 de novembre i 10 de desembre. Que és molt probable que la del 2 de desembre sigui al mercat de Mirasol.
Perfecte.
I llavors ja estic... Digues, perdona.
No, tothom convidadíssim, apuntat a l'agenda.
Sí. I llavors els tallers de sensibilització, que vam fer els tallers amb la Rural, el 6 d'octubre i el 13 d'octubre ja van passar, i taller amb un productor de mel, que ens va ensenyar també com es feia la mel, i un espectacle infantil que vam decidir per sensibilitzar una miqueta la població més petita i els pares, clar, perquè al final els petits disfruten, però els pares i ho escolten i veuen de quina manera se'ls hi pot ensenyar als nens a no malbaratar, no? Llavors hi ha moltes maneres, no? L'Alfred de la Rural, que és un dels socis de la Rural, ja ens va explicar no consumir enciam a l'hivern, és una manera de malbaratament, per exemple, perquè ells segueixen cultivant l'enciam a l'hivern, hi ha enciam a l'hivern, i és important aquest consum durant tot l'any. I la primera acció entre ja contra el malbaratament seria la compra de cistelles o productes de temporada i de proximitat. A partir d'aquí, no malbarat a casa, no tirar aliments que per no una mala programació de les dietes o de l'agenda, no, familiar, i altres coses, no? Però tota aquesta difusió l'hem fet a través del nou Llencis.
Tot això la gent ho pot recuperar a través del web de l'Ateneu, on trobarà aquests cartells, sí, amb aquests tips i en totes aquestes propostes que feu entre els tallers i els que feu amb el mercat de pagès, aquests tallers de cuina, per aprendre a no malbaratar i aprofitar aquests productes que a vegades se'ns fan malbé o que podem comprar a un preu més baix, com ens expliques, perquè estan a punt d'arribar al final de la seva vida útil, però que encara tenen un ús, que potser no és el que estem acostumats a fer servir. Marcel, no sé si de cara al futur teniu algun projecte que ens pugueu explicar.
Ara mateix seguirem molt en aquesta línia i intentarem enfocar-nos també en el tema de les cistelles, que funcioni, que realment la gent arribi, i seguirem intentant créixer amb productors al mercat de pagès per donar més oferta, i ja està. Vull dir, el que farem és seguir endavant amb els tallers de dinamització i sensibilització als mateixos mercats i a l'Ateneu, i sempre que estigui, la gent estigui molt atenta a la pàgina web de l'Ecoateneu, en aquest cas del projecte de l'Ecoateneu, podrà anar sabent com ens movem en aquesta línia. Però seguirem amb el mateix, però sense perdre-ho de vista.
Doncs tothom atent, a xarxes socials, a la web de l'Ateneu, a l'apartat de l'Ecoateneu, amb totes aquestes propostes que poseu al nostre abast per tenir més informació i més eines, no?, per contribuir a no malbaratar alimentàriament i a tenir una vida una mica més sostenible i ecològica, que al final tenir cura del nostre entorn és responsabilitat nostra i només nostra, i som nosaltres qui ho tenim a les nostres mans. Nosaltres ho hem fet malament, ara ens toca a nosaltres a començar a revertir-ho i a fer-ho bé. Marcel Cuesta, coordinador de l'Ecoateneu, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, un plaer.
Molt bon dia.